Això és Quin Estiu.
Això és Quin Estiu, el revers estiuenc de l'informatiu vespre, efectivament. Pretenem acompanyar-te fins a les 8 en Pablo Morganti, que és dels controls tècnics, i qui et parla, en Vicent Tur. La nostra primera convidada és avui Aurora Alí, portaveu de la Plataforma Ciutadana contra la Islamofòbia, una organització espanyola que registra o intenta registrar tots els casos d'islamofòbia que es produeixen a Espanya i que ja us podem dir que han repuntat després dels atemptats. En quina situació estem a les Balears, una comunitat on viuen més de 50.000 musulmans? Han empitjorat per mort dels atemptats a Catalunya? En parlarem de seguida. Després us proposam un tast al teatre més alternatiu que us trobareu a les Illes, de la mà del Festival Silló, que comença aquest dimecres amb un taller de teràpia teatral. A més, et farem llegir una mica de ciència-ficció, et portarem a veure el far més famós de Menorca i et recordarem la cançó probablement més pesada de les cançons d'estiu, i això que n'hi ha hagut de molt, molt feixugues. Això és Quin Estiu, només aquí, a IB3 Ràdio. Escoltant el programa Quin Estiu, divendres en ràdio, l'atemptat de Barcelona de l'altre dia ens ha portat el terrorisme de nou a la porta de casa i també ens ha fet aixecar, ens ha portat de nou la preocupació per fenòmens com és l'islamofòbia, que es pateix a Europa, es pateix a Espanya i que fins i tot compta Espanya amb una plataforma ciutadana contra la islamofòbia per intentar lluitar contra aquesta tendència. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a una membre de la junta directiva de la Plataforma Ciutadana contra la Islamofòbia, que avui actua com a portaveu. Ella és Aurora Alí. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, encantada, gracias.
Encantados de tenerte con nosotros. La primera pregunta sería, vosotros sé que realizáis regularmente estudios sobre los incidentes, lleváis un registro de incidentes islamófobos en España, además lo hacéis autonomía por autonomía, pero te quería preguntar, por la actualidad más reciente, no sé si habéis tenido un registro superior, y hablo del conjunto de España, no sé si habéis tenido un registro superior a raíz del atentado de Barcelona.
Sí, normalmente siempre después, detrás de cada atentado, ¿no? En este caso ha sido en España, pero bueno, normalmente eran fuera de España. Sí que tenemos que decir que cada vez que hay un atentado sube el pico, ¿no? O sea, no ha subido esta vez mucho más porque se haya ocurrido en España, ¿no? Ha subido, yo diría, que prácticamente igual, ¿no? Es como que hay mucha gente esperando ahí a salir, ¿no? Y a soltar sus pancartas o sus banderas o sus memes ya hechos. O sea, hay mucho, digamos, hay un trabajo de preparación ahí importante, ¿no? Que decimos, uy, ¿cómo puede ser que a la hora de ocurrir esto ya tengan todo esto preparado, ¿no? Entonces, pero sí que ha habido un pico importante, la verdad es que bastante importante, sobre todo en cuanto a vandalismo, en cuanto a ciberodio, en cuanto incluso, me atrevería a decir un poco los medios, ¿no? Los medios no están siendo muy rigurosos ni muy responsables a la hora de difundir terminología, ¿no? La terminología es a veces muy incorrecta y esto hace que se validen muchos discursos, ¿no? Se validen pues el racismo, la xenofobia, la islamofobia y da como fuerza, ¿no? A los agresores me refiero a los agresores que nos agreden por internet, a los agresores que nos agreden en la calle o a los que nos discriminan en el colegio o a los que nos discriminan en el trabajo, ¿no? O en la propia familia a veces.
Cuéntanos para tener un poco de contexto, contarles a nuestros oyentes qué es exactamente la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia y por qué, cuándo y por qué decidís crearla.
La plataforma es una asociación ciudadana independiente y plural sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es combatir la islamofobia en todos los ámbitos, además de ayudar a las víctimas y promover la participación de la ciudadanía en la consecución de una sociedad respetuosa, democrática, libre y plural. Se creó en 2011 y lo que hacemos es un seguimiento sistemático de las expresiones de discriminación islamófoba. También intentamos negociar, por ejemplo, hablaba usted de los informes que realizamos, ¿no? Esos informes para nosotros, digamos, son con lo que después negociamos. Negociamos con partidos políticos, negociamos con las instituciones, con la prensa incluso, ¿no? Porque hay veces, muchas veces, la prensa no, los medios no tienen mala fe, ¿no?, al utilizar cierta terminología, ¿no? Entonces hay veces que sí que sencillamente hay que hacer un poco de pedagogía. También con los informes muchas veces a la prensa, ¿no?, pues también se le abre un poco los ojos y demás. O sea que digamos que con el informe es nuestra carta de batalla, ¿no?
¿Cómo andamos en las Baleares?
Pues en las Baleares
de islamofobia.
Sí. En Baleares yo soy optimista, sí que llamamos la semana pasada a varias personas en las islas para preguntar, ¿no?, qué tal, habéis notado algo, alguien ha dicho algo y tal, y de momento no ha habido nada, ¿no?, nada que se haya ni denunciado ni puesto en nuestro conocimiento, incluso habiendo preguntado. No quiere decir que no se dé, ¿no? Al final, si no se publica o si no se nos dice, pues no podemos saberlo, ¿no? Pero bueno, parece así, desde lejos parece que no ha habido ese pico, ¿no? Supongo que ciberodio sí, o sea, que aunque se esté en las Baleares se vive el ciberodio igual, pero no creo que haya habido nada. A lo mejor agresión física no ha habido, vandalismo que sepamos no ha habido, así que bueno, optimistas por el momento.
Pues que siga así.
Sí, si Dios quiere.
Aurora Ali, ¿tú eres musulmana?
Sí.
¿Todos los miembros de la Plataforma Ciudadana sois musulmanes? No.
No. Por eso es ciudadana, pero vamos, a lo mejor el 70-80% de la plataforma sí que lo es.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido el caso más grave de islamofobia que habéis tenido en las Islas Baleares?
En las Islas Baleares, yo diría... En el año pasado, por ejemplo, pues sería así, el tema de Anas Saidi, pero sobre todo porque por el ruido que hizo. También me parece que hubo unas pintadas...
De Acciona, que no le permitían llevar velo islámico.
Exactamente, sí, ella denunció a la empresa, ¿no? O sea, ella, primero la amonestaron, ¿no? La iban apercibiendo, ¿no? Y creo que fueron 3 apercibimientos lo que obtuvo, y a la tercera ya pues decidió demandar a Acciona. Ese juicio se ganó y Acciona decidió no ponerse, ¿no? O sea, aceptó la sentencia y Ana sigue trabajando ahí perfectamente, vamos.
Desde la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, ¿cómo veis el futuro? El futuro del Islam dentro de las sociedades occidentales, en nuestro caso la española y la Balear. ¿Lo veis con optimismo o lo veis con pesimismo? Porque parece que el terrorismo, claro, supongo, por desgracia, supongo que hemos de aceptar que de alguna forma va a seguir existiendo.
Sí, esto es por desgracia, sí. Sí que tengo que decir que nosotros ante todo somos ciudadanos, ¿no? Y muchos no acabamos de llegar o venimos de la inmigración, ¿no?, sino que ya estábamos aquí antes de que ocurriese todo el tema del terrorismo y nadie nos miraba, ¿no? Nadie se preocupaba por los musulmanes. Quiero decir que no había ahí una preocupación porque la religión en sí no es violenta, ¿no? Entonces, pues por ahora, por desgracia, tenemos este problema, ¿no? Estos asesinos que encima matan en nombre del Islam, para más INRI, pero que en cualquier caso son solo un 0,0009 y no pueden representar a 1.500 millones de personas, ¿no? El futuro próximo, pues bueno, no somos muy optimistas, pero sí que estamos desarrollando herramientas, ¿no?, para hacer contracampaña, contrarrestarlo, ¿no?, registrar absolutamente todo e intentar, pues como he dicho antes, ¿no?, negociar con las instituciones y sobre todo que salga ya una ley integral para todos, ¿no?, para todos los colectivos vulnerables contra el discurso de odio tipificado en el Código Penal por el artículo 510, porque muchas veces no podemos llevar todo esto al juzgado, ¿no? Es demasiado, ¿no? Entonces, pues poco a poco, o sea, creo que por la violencia igual probablemente seguirá, pero que nuestros mecanismos tienen que mejorar, ¿no? Y en eso estamos.
Si quieres, terminemos la entrevista con un poco un detalle de esperanza, ¿no? Después, justo después del atentado de Barcelona, sí. Atentado gravísimo, hubo sí. Una pequeña concentración, manifestación de ultraderecha en las Ramblas con consignas sí. con consignas xenófobas. Y sí. La misma gente, la gente de las Ramblas, los catalanes, los barceloneses, los rechazaron.
Exactamente, sí, esta concentración además fue convocada por internet, que la estuvimos vigilando, y efectivamente fue el barrio, ¿no? O sea, el barrio, digamos, el pueblo, ¿no? Quien los echó, y de hecho hay una compañera, ¿no? Fátima Atar, que sí que salió en la foto, ¿no? Así una foto muy bonita, ¿no? Porque está ella así, digamos, respondiendo al fascismo de alguna manera, ¿no? Como musulmana. Y en cualquier caso, los musulmanes sí han salido desde el minuto uno, han estado organizando minutos de silencio, vigilias, condenas, de todo, ¿no? Yo creo que han sido 10 días, 9 días bastante duros para cualquier musulmán y para la población, ¿no? Para la población en general, ¿no? O sea, porque nosotros somos parte de esa población, ¿no? Y también podíamos haber estado paseando por esos lugares, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha visto también, y ya con esto termino, es, por ejemplo, en Twitter, porque por Twitter se pueden medir las cosas muy bien, y al día siguiente hubo una campaña preciosa, preciosa, que era Yo te acompaño, de personas, porque claro, ¿qué pasa? Que los musulmanes que son visiblemente musulmanes, ¿no? Pues las mujeres que llevan pañuelo, los chicos que son así, que tienen las facciones más marcadas, tienen miedo a salir de la calle. Ha habido gente que no ha salido a la calle en unos cuantos días, ¿no? Entonces surgió esta campaña de yo te acompaño, estoy en Barcelona, yo te acompaño, estoy en Madrid, ¿no? En plan, no tengas miedo a ir a trabajar, no tengas miedo, que yo te acompaño, porque obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la gente en Granada con lo que ha ocurrido en Barcelona, ¿no? Un poco así, ¿no? Y luego otra etiqueta, esa fue una etiqueta, y la otra etiqueta fue un taxista marroquí. Que decía, un taxista marroquí me llevó gratis, a mí y a mi familia me sacó porque se cerraron el transporte público, se cerró. Entonces, los taxistas eran los que iban sacando a la gente de la zona, ¿no? Y entonces se hizo la etiqueta de un taxista marroquí, me acompañó a mí y a mi familia, tal. Un taxista marroquí me llevó a tal sitio y tal, y ninguno cobró, ¿no? Entonces, esto también fue muy bonito, ¿no? O sea, al ver esa unidad en barcelonesa, ¿no? Vamos, precioso, ¿no? Es decir, bueno, vale, pero no nos van a castigar. O sea, ya hay gente que se está dando cuenta, ¿no? Mucha gente que se está dando cuenta que esto no nos representa y que nosotros podemos ser víctimas de ellos y podemos volver a ser víctimas del odio, ¿no?
Ahora, Lali, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por atendernos.
Vale.
Que vaya muy bien. Suerte.
Vale, gracias. Buen día. Adiós.
¿Mar o muntanya?
I la nostra secció de turisme d'interior ens trasllada avui a l'illa de Menorca. Si heu estat mai a la més nòrdica de les Illes Balears, és possible que conegueu el far de Favaritx. El de Favaritx és el més famós dels 7 fars que vigilen el litoral menorquí. Ja ho és pel propi far, però sobretot pel lloc on es troba, un paisatge abrupte, qualificat en moltes ocasions de lunar. La seva visita és quasi imprescindible si passes per Menorca i tens una mica de temps. A més, es troba molt prop de l'àrea natural de l'Albufera d'Esgrau i també molt prop de Fornells, on diuen que fan les millors calderetes de llagosta. És una bona raó per anar-hi. El far de Favaritx té una història terrible al darrere. Segons ens expliquen al web farsdebalears.org, la construcció del far està motivada pel gran número de naufragis que es produïen en aquella zona de Menorca. Hi tingueren especial influència els naufragis dels vapors Isaac Pereire, el 1906, i General Chanzi, el 1910. De manera que el 1917 es va començar a construir el far de Favaritx. El far està a 47 metres per damunt del nivell del mar i la seva llum és visible a una distància de 21 milles nàutiques. Per arribar-hi, t'has de desviar cap a Fornells a la meitat de la carretera que porta a Maó i seguir les indicacions. A l'interior del far hi ha una petita exposició de senyals marítims que es pot visitar amb cita prèvia trucant al telèfon 971-36-30-66. Ara fem una petita pausa pels anuncis a Quin Estiu.
Això és Quin estiu! Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si tens una piscina i en fas un bon manteniment tot l'any, no l'hauràs de buidar i estalviaràs fins a 45.000 litres per any. Pensa a regar al vespre o a primera hora del dia. Així es redueix l'evaporació i s'aprofita més. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Nura, el punt de trobada de la ràdio pública amb el patrimoni i la història de les nostres illes.
De dilluns a dijous a partir de les 8 del vespre amb Carles Marquès.
Això és Quin Estiu.
Encara amb la darrera setmana del programa, això vol dir que apagarem el radiocasset de la cançó de l'estiu el pròxim divendres 1 de setembre. Com que no sabeu que és una casset? Probablement molts espanyols varen sentir aquesta cançó allà cap a l'any 1981, justament en una casset, probablement comprada en una gasolinera.
Pajarito s'ha bailat quan acabes de nacer, tu colita és de mover, chu-chu-chu-chu.
Chu, 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 chu. És María Jesús i su acordeón amb el seu Baile de los Pajaritos. Aquesta realment és una de les experiències més extremes que podeu patir en aquesta secció i demanam disculpes als cors massa sensibles. El Baile de los Pajaritos és una cançó absolutament pueril, amb un aire de petxanga que et deixa impregnat d'olor de xurros fregits només de sentir-la. Davant del Baile de los Pajaritos, podríem dir que les cançons del nostre amic Jordi Dan estan a l'altura de la crítica de la raó pura de Kant. Però, sigui com sigui, durant l'estiu de 1981, na María Jesús, amb el seu inseparable acordió i el radafoi de Pajaritos, varen arrasar a tot Espanya. Naturalment, no es coneix que na María Jesús després hagi tingut cap altre èxit. Algú creu encara que qualsevol temps passat va ser millor?
Les rodilles doblaràs, dos saltitos tornaràs i volaràs.
Això és Quin Estiu.
Això és Quin Estiu, ja ho saps. Vés a saber que deu ser la psicomàgia. Jo no ho sé. De totes maneres, jo crec que ara ens ho podran explicar, perquè bé, anem a abordar un dels festivals d'arts escèniques i altres herbes més originals de les Illes Balears. És un festival que arriba a partir d'aquest dimecres a la seva quarta edició. Es diu Sillo, el fan a Can Timoner, a Santanyí, i a l'altra banda del fil telefònic tenim justament el seu director, que és en Jeroni Obrador. Bona tarda, Jeroni.
Hola, bona tarda, com va?
Bona tarda, va molt bé, encantats de parlar amb tu. Escolta'm, el principal, el cap de cartell, per dir-ho així, no?, que és una expressió que jo no m'agrada molt, però és molt explicativa, d'aquest festival és a Sant Cristóbal Jodorowsky, que bé, és un personatge que molta gent, polifacètic, que molta gent coneixerà, que és un actor, és psicomag, entre altres coses, i potser, partint del cap de cartell, ens podries explicar de què va el Festival Sillo, exactament.
Bé, el Festival Sillo és un festival que neix de l'Associació Cultural en Anòrisi, que és la que està al casal de Can Timoner, Santanyí, i neix un poc de la necessitat d'aglutinar i esforços en el món de les arts escèniques durant tot el mes de setembre. El quart any, i va néixer que era només per socis de l'associació, que com que són entre uns 800 i 900 socis, uh-huh, doncs ja bastava perquè funcionés i que els artistes tinguessin ganes de venir, no? Sempre, com que és una associació d'arts escèniques i arts terapèutiques, doncs sempre hi ha hagut conferències, algun espectacle relacionat amb el món terapèutic, i en aquest cas hem pogut dur en Cristóbal Jodorowsky, que és un representant de la psicomàgia, que és un híbrid, diguéssim, entre el que és el món de les arts escèniques i el fer ritual. I ella, en fet, farem, encara que el festival pues, són moltes altres coses, que després ja en parlàvem, sí que és cert que fem 3 dies de cicle amb ell, que comença amb una obra de teatre dia 1 d'octubre, que és un espectacle de psicoteatre, que també és un espectacle ritual, en el qual el públic pues, d'alguna manera fa com un ritual col·lectiu amb ell com a actor damunt l'escenari. I després el taller de psicomàgia, que dura 2 dies, que també serà en el Teatre de Santanyí, i que ve gent de tot Espanya, vendrà gent de País Basc, també assistir com a alumne d'Ervissa, i bé, clar, és que ells són internacionals. No?
Sou conscients que és una de les coses més rares que es deuen fer a les Balears?
Sí, bueno, sí, supos que sí, bueno, tenim la sort de poder dur per primera vegada aquí les Balears, el que és cert que els tenen aquest bestseller que se diu Psicomàgia, que són varis llibres, no?, d'en Alejandro Jodorowsky, que és el seu pare, i bé, ells han fet 7 pel·lícules que tots s'han presentat al Festival de Cannes, no?, durant tots aquests anys, i hi ha gent, pues, molt important, no?, en el sentit de que, per exemple, van crear el moviment Pànic amb en Fernando Arrabal, que també va una obra de teatre d'en Fernando Arrabal en el festival, que la faig jo, amb en Juan Eda. I sí, clar, és una cosa estranya, no?, rara, estranya, sí, no sé. Però al cap i la fi que connecta coses molt primitives de l'ésser humà, com és fer rituals, no?, ben que dir, no és una cosa totalment nova, que no existia abans, no?
No, el tema del fet ritual deu venir de lluny, segurament.
Sí.
Geroni Obrador, director del Festival Sillo. Hi ha unes quantes coses que ens has d'explicar. Una, si és obert al públic actualment. Perquè comentaves que teniu uns 800-900 socis, que abans, en principi, només era destinat als socis, però en aquesta 4ª edició has obert al públic. La gent interessada, bueno, com ho pot fer per anar-hi?
Sí, mira, la gent interessada pot entrar a www.cantimoner.es,
sí,
no? I allà veure tota la programació. La majoria dels events han de ser socis, però fer-se soci val 1 euro anual. Tampoc és tan complicat.
És un preu realment simbòlic.
Exacte. I després hi ha events com, per exemple, de psicomàgia, que es pot venir tothom, o events com la conferència de teatre-teràpia en la qual comença el festival, que és dimecres. Dimecres a les 7 comença amb una conferència vivencial de teatre-teràpia, que és gratuïta, en aquest cas, i que la fa la que va introduir la teatre-teràpia dins d'Espanya, que és la Monia Presta. I depèn, no? Depèn dels events, doncs has de ser soci o no. Però ja repeteix que fer-se soci és una cosa simbòlica. I al cap a la fi, la gent se vol fer soci de Cantimoners, que entenen molt bé què significa, i al cap a la fi és un festival que el benefici d'espectacles que entren a concurs va sempre... s'inverteix una altra pica cultura o unes jornades, que en aquest cas serà unes jornades que se faran més en band sobre el món de l'addicció i les drogues, no? Llavors la gent vol interactuar sempre.
Geroni Obrador, parlarem després de, si podem, a IB3 Ràdio del tema d'en Cristóbal Jodorowsky, que m'has dit que era l'octubre, però com tu bé deies ara, aquest festival, que dura tot el mes de setembre, comença aquest dimecres, 30 d'agost, amb una jornada dedicada a la teatre-teràpia. Per la gent que no ho coneguin, què és exactament la teatre-teràpia?
Clar, la teatre-teràpia, per dir-ho d'alguna manera ràpida, és tota la capacitat d'utilitzar la tècnica teatral com a eina terapèutica, no? Uh-huh. I, clar, la teatre-teràpia, per exemple, a Itàlia fa 50 anys que es fa teatre-teràpia a nivell professional a través de la psicologia clínica, no? I en canvi, a Espanya, pues, fa 8, 9, 10 anys que s'està introduint i costa, no? Però, al cap i la fi, el teatre és un mirall de la vida, i és la millor manera perquè una persona pugui reconèixer la seva conducta, no?, i pugui tenir un mirall enfront, o inclús vivenciar una conducta que no és pròpia, sinó d'una altra que està al seu voltant, no? I, clar, són tota la disciplina el que fa és un híbrid entre el món de la psicologia i el món del teatre com es fa vivencial, que te permet pues, transformar-te com a persona, no? Ben que dir, cap i de fi és el que cerca tot el món de la psicologia.
I segurament tot el món de l'art. Jeroni Obrador, heu llançat una, ho comentaves ara, que voleu fer dins del festival, unes jornades dedicades a l'addicció a les drogues, ja ens explicaràs per què exactament, però heu llançat, a més, per poder-les fer una iniciativa de micromecenatge. No sé si heu cobert les expectatives que teníeu ja.
El micromecenatge està funcionant, està en actiu a dins la pàgina de verkami.es i demanem a tothom que faci la seva aportació. Aquests dies donarem d'altes PayPal perquè hi ha gent que diu que els està sent difícil fer el donatiu, però bueno, no, la dificultat és simplement fer de la pàgina posar el teu email, no té molta més problemàtica. I sí, està funcionant bé, està funcionant bé. Crec que ara duim, si no vaig malament, ja una quarta part del verkami i queden 30 i pico dies. Sí, que bueno, jo tinc tota l'expectativa de que surti. Els guanyadors de Seteta Premium, que és el premi del públic en el millor espectacle, s'enduran...
Es diu la teta Premium.
Sí, la Teta Premium.
La Teta una... Premium.
Exacte.
Que és una I donar una mamella, una mima, que es diu.
Sí, que exacte. Cada any la fa un artista diferent plàstic, uh-huh, que sigui soci de l'associació. Uh-huh. No? I sí, els altres anys... Sí.
Perdona.
No, està bé. I després hi ha els Premis Illo, que els Premis Illo són les disciplines de director, intèrprets i texta. No? I això.
Molt bé, un festival molt interessant, tant pels que els agradi el teatre com pels que els agradi fer teràpia. Jeroni Obrador, sí. Molta de salut, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, un saludo.
Seguim endavant, això és Quin Estiu.
No te l'acabaràs.
Els que escolteu gaire aquest programa i aquesta secció us haureu fixat que tenim certa afició a la ciència-ficció. Avui reincidim amb una novel·la que no sé si és imprescindible, però és important dins de la història del gènere. Es tracta de Pòrtic, del nord-americà Frederick Pohl. L'acció parteix del llegat que va deixar una civilització extraterrestre desapareguda i que permet accedir a totes les meravelles i horrors de l'univers. El 1978, Pòrtic va guanyar els premis Hugo, Nebula i John Campbell Memories, és a dir, tot el que pot guanyar una novel·la de ciència-ficció. Si voleu passar l'estiu sense llegint a Pohl, heu de saber que Pòrtic només és la primera de les sis novel·les que composen l'anomenada Saga dels Hetchy, o com sigui que es pronuncia. Pòrtico, en la seva versió castellana, comença així. Me llamo Robinette Broadhead, pese a lo cual soy varón. A mi analista, a quien doy el nombre de Siegfried von Schrink, aunque no se llama así, carece de nombre por ser una máquina, le hace mucha gracia este hecho. ¿Por qué te importa que algunas personas crean que es nombre de chica, Bob? No me importa. Entonces, ¿por qué no dejas de mencionarlo? Me fastidia cuando no deja de mencionarme lo que yo no dejo de mencionar. Miro hacia el techo con sus colgantes movibles y sus piñatas, y luego miro la ventana, que en realidad no es una ventana, sino un móvil holópico del oleaje de Caena Point. La programación de Siegfried es bastante ecléctica. Al cabo de un rato le contesto. No puedo evitar que mis padres me llamaran así. He intentado escribirlo Robinette, pero entonces todo el mundo lo pronuncia mal. ¿Podrías cambiarlo por otro? Si lo cambiara, digo, seguro que en esto tengo razón, tú me dirías que llego a extremos obsesivos para defender mis dicotomías internas. Això és tot per avui. Recordeu que a les 8 arriba el butlletí informatiu i que demà hi tornarem a ser aquí a partir de les 7:30. Això ha set Quin Estiu.
just woke up this morning.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre.